De flor es la región valenciana, Alicante y Castellón, Valencia la capitana, el Micalet de la Seu, Alicante y sus palmeras, el Padrí en Castellón, los llevo muy dentro de mi corazón. Oiga señor, si le sofoca el calor.
Bé, i en aquesta cançó tan animadeta, pues aquí tenim avui, com sempre, per terminar el nostre programa de divendres, doncs a Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
A més, avui has vingut molt refrescant, no? Molt de refresquets.
És que jo venia a acabar així en això que han dit, que va fer una onada de calor. És de cada setmana, jo dic, hem de parlar de begudes refrescants avui, perquè és que,
sí.
Si no, no sobreviurem
no
cada setmana.
No sobreviurem. No, però, escolta, Anna era, o sigui, han passat ja de la una i mitja, val?
Sí.
Anem a fer aquest programa sense un refresquet a la mà, que ja algú es podria lluir i pujar-nos sí. Algo de lo que anem a parlar, no?
Exacte, sí, que per així baix
no
tenim molt llocs,
no?
Molt recomanables.
Sí, no? Pues, de què anem a parlar? Pues això, de les begudes refrescants de l'estiu, no? S'han dit que hi ha com molta història, no?, darrere de tot això.
Sobretot de les pròpies, i evidentment, com dia la cançó, jo crec que hem de començar per l'orxata.
Sí.
I he de dir que bé, l'orxata, que normalment es fa de xufes, doncs hi ha algunes variants més tradicionals que s'han fet, sobretot a l'horta de València, com pot ser d'ordi, d'armeles, d'avellanes i d'arròs, que després parlarem. Però la reina, doncs és evident, l'orxata, i com sempre doncs hem de dir l'origen d'esta paraula, que ve de la paraula ordi, del llatí Ordium, que és un cereal, i no és que siga exactament aquest cereal, però és d'ahir d'aquesta paraula d'on ve. De fet, en italià a l'orxata li diuen orxata, en zeta s'escriu, no sé si ho pronuncia bé, i que és evident que ve d'Ordium.
Però estic molt decebuda perquè jo pensava que l'etimologia l'havia creat el nostre rei Jaume I.
Sí, a veure, aquestes són les etimologies apòcrifes i és la que sempre es conta la llegenda, que quan Jaume I va entrar a València, una vella dama valenciana li va donar a tastar un got i Jaume I, tot sorprès del bon gust que feia, li va dir a la dama, a sosa, xata. I d'ahí, aquesta és l'etimologia apòcrifa, no oficial, no és la de Corominas ni res, però bé, sí que he de dir que xata, que és tindre el nas curtet, és realment un castellanisme bastant recent, crec que del segle XX, XIX, per tant no podria ser, però la història és molt bonica i l'hem de contar, tot, necessàriament.
clar, si es parla de la horxata, això tenia que ser. Entonces, anem a parlar de la horxata de xufes, no? De la xufa.
Efectivament, jo crec que bé, parlaré d'algunes més, però que ens hem de centrar sobretot en la diguem-ne l'autòctona, la que més es gasta així, i que bé, jo crec que si passegem pel poble ara mateix, no sé si a estes hores, però a meitat d'esprada ja comencen a estar les orxateries, les gelateries del poble, plenes de gent al voltant d'una taula, ara que ens tornen a deixar, i és un esdeveniment que més que gastronòmic, jo crec que passa com la paella, és un esdeveniment cultural. Anar, quedar amb un amic i al voltant d'una horxata, la xerraeta està típica de l'estiu, és que és típica de l'estiu, el gust d'horxata.
Sí, i a més cadascú la pren com vol, no? Un poquet més gelada, granissada, i ja estan els que demanen cafè amb horxata, per favor, granissada i cafè amb horxata, això també.
Sí, aquestes barretges que, bé, crec que són més recents, però que jo també les faig, a mi m'agrada el cafè amb horxata. Granissaet, que una cosa que també he de dir, després parlarem d'alboralla, però així sol fer-se líquida. De fet, hi ha gent que en comptes de dir-li horxata,
li diu
líquida directament. Un altre nom que és molt, molt curiós. I també una cosa, la província de València produeix més de 3.000 tones de xufes cultivades a 400 hectàrees. És a dir, que això no estem parlant de qualsevol cosa.
D'ahir és molta horxata. Així n'ha de clar, no? Anem a parlar, no, Santi, de la seva història, no? Més en profunditat.
Sí, sí. Bé, en general a tot el País Valencià sempre hi ha hagut horxateries artesanes. He de dir que la paraula artesà, quan ens referim a l'horxata, és que no es fa l'operització esta, no l'escalfen, sinó que és natural. Que, per cert, hi havia una màquina que en una gran superfície va haver-hi una denúncia d'un senyor, que crec que era valencià, per a fer horxata en casa. Així, al mercat este dels dissabtes, sé que hi ha alguna parada on es poden comprar les xufes, per si algú la vol fer també en casa, i si no, qualsevol gelateria d'ací es pot fer. L'horxatera, per a consumir la granissada, quan encara no hi havia congeladors, el que feia la gent és que comprava el gel als venedors ambulants. I ahí jo crec que molta gent tindrà el record dels venedors ambulants venent estos trossos grossos de gel, perquè les neveres abans no anaven en llum. N'hi ha les neveres estes de gas, però n'hi havia la típica nevera que li poses el gel ahí dins i anava desfent-se, i ahí t'aguantaven les coses una miqueta fresquetes, no com les actuals. Doncs bé, amb aquest gel picat, doncs, barrejant-lo, doncs moltes vegades es feia el granissat, el granissat d'horxata i d'algunes coses més. Sí, sí.
Sí, i a més té molts nutrients, també, l'horxata.
Sí, l'horxata, a veure, fosfolípids, arginina, vitamina B7, i les naturals sí que diuen que contenen 5 vegades més d'estos nutrients que les que no són naturals, És a dir, bé, també les que comprem al súper, doncs avui en dia ja venen bastant paregudes a les naturals, Però jo encara em quedo en la de la botigueta de gelats.
I hi ha altres horxates al món, Santi, o és molt autòcton nostre?
Bé, jo crec que és molt autòcton nostre, però quan anem arreu, doncs hi ha coses similars. Clar. Jo he trobat una típica de Mèxic, que és d'arròs, que per cert, així també es feia fa molts anys, l'horxata d'arròs, perquè l'arròs s'ha cultivat a les nostres comarques, sobretot a les centrals, tota la vida, no? I a aquest arròs, doncs, li solien afegir canyella, llima dolça, vainilla, llet, que per cert, abans d'entrar en directe, doncs estaves parlant-me d'una beguda així feta en canyella.
Sí, en canyella. Sí. Mira, fixa, doncs, així també apareix, no?
Sí, sí, sí. Bé, i l'horxata d'arròs, de fet, pràcticament havia desaparegut, encara que era molt usual entre els llauradors a València, però ara és que aquestes begudes vegetals, de llet vegetal, s'han posat molt de moda.
Clar, això t'anava a dir, perquè realment, jo per exemple, per circumstàncies, tinc que beure llet d'admela, no? No, d'admela no, perdó, d'avena. I clar, molta gent em diu... perquè jo soc d'aquestes persones que no li agrada l'horxata, val? Entonces, per tant, me'n diuen que això és un pecat, ja ho sé, però no m'agrada, em diuen que sap igual, i jo els dic que no, però sí que és veritat que tota aquesta llet d'arròs, d'admeles, diuen que és molt pareguda a l'horxata.
Sí, de fet, he dit que la principal és la de xufa, però que n'hi ha alternatives, i alternatives històriques també. La que més s'ha escampat i més s'ha posat de moda és la de xufa, perquè té un gust peculiar, no? I que això ens porta a una altra cosa, la xufa. La xufa de València és una denominació d'origen protegida i aprovada l'any 1995. I així el que es fa, no? Crec que és un reglament, un decret, és protegir la varietat pròpia de l'horta de València. És una varietat que en llatí es diu Cyperus esculentus Sabitus Boeck.
Té un nom molt llarg.
És un nom llarg, científic. I es produeix al Balat dels Sorells, al Boralla, al Buixec, a Bonrepòs, Paterna, una sèrie de pobles.
Sí, a tota l'Horta Nord és on més es produeix, però és veritat que jo crec que la més reconeguda sempre ha sigut la zona del Boralla.
Sí, la del Boralla, quan venen els, si em permeteu l'expressió, guiris, i jo he dut guiris ahir al Boralla a veure cervell, i he de dir que és que la gastronomia és així, és un fet cultural. Jo reivindicant que és una horxata, però més enllà de la part merament de la composició, com el fet cultural. I una cosa, de xufa n'hi ha diverses varietats. N'hi ha fonamentalment com quan la forma dels tubercles, tubercles, la llargueta, que és la llargadeta, diu la paraula, i l'armela, que és més arredonida. Són ja dos varietats. I després n'hi ha quatre tipus segons l'estat en què es troba. La xufa tendra, que és la que acabem de recolectar i de llevar, la seca, que ja diu la paraula, que la sometem a un, a una operació de llevat i assecatge, que és la que trobem quan la comprem així per al mercat, la seca colliter, que és un calibre que ha de tindre mínim 5 mm, i la seca gransa, i que el calibre mínim és més gran, és de 7,5 mm.
Fixa't, quina varietat, que és clar, és que tot això ho desconeixem. Tenim més clar els tipus de taronges, no? És antipoquet.
Sí, sí, ja ho vam parlar un dia.
Sí. Que per cert, o sigui, jo el que penso és que en Alboraia a lo millor ha trascendut, o sigui, és com més famosa per culpa de les horchateries, no?
Sí,
a lo millor.
Sí, 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 sí.
Perquè hi ha una que té com moltíssima fama, no?
Jo la que vaig dur els meus amics guiris, que estava dient abans, doncs és la horchateria Daniel. I que es veu que esta horchateria es va fundar al 1949 i ha anat gent com Salvador Dalí o Rafael Alberti. Imagina, jo quan vaig anar ahir vaig veure les fotos penjades pensant que estaven decorades, que estava decorat, però estaven en una foto en l'horchata.
Però era veritat.
I bé, i ahí, bueno, pots fer-te de tot, fartons, i quan arribes ahí està ple de gent, que t'has d'esperar a que et deixen passar i tal. Vull dir que és conegut al món,
sí.
No, nosaltres no ho valorem perquè és nostre, però és molt conegut al món.
No, sí, clar, és que no estem parlant dels fartons. No estem parlant de... O sigui, estàs parlant molt de la horchata, jo no soc fan de la horchata, però sí que soc fan dels fartons.
Sí,
saps?
Sí.
O sigui, perquè jo soc... més de llet merengà, que també li paren bé els fartonets, no?
Sí, fixa't una cosa, que el got on posem l'horchata no és un got com un got d'aigua,
no.
És un got allargadet, i els fartons, quan es van crear, doncs pel que sembla, era per a que la forma del fartó doncs encaixara
clar,
directament ahí dins, vull dir que
no
és casualitat, això es va crear en aquesta intencionalitat.
Menys mal que no li es van donar per mullar magdalenes, no? Mos haguem fet el potet més gran, no?
Sí. Després parlarem perquè ara ja n'hi ha sigut variants. Jo he vist fartons farcits de xocolata i ja per a així rodolant.
Mira, Santi, jo he vist el farton més top, val? El millor de tots, que era un fartuelado.
Fartuelado.
Perquè el tallaven com... No, ho has vist al Boraia, eh?
Sí.
Ho partixen per la meitat i dins del fartó fiquen tot tipus de boles de gelat.
Mare de Déu.
Meravellós, o sigui...
Sí, ahí ja t'ha de donar tot igual.
Clar, ahí ni operació bikini ni res de res.
Ni res, gaudir de la vida i ja està. Sí, sí.
Però el problema també que té la paraula xufa, Santi, un poquet a la nostra terra, és que sempre ho relacionem en altres vertents, no? Malauradament.
Sí, bé, ara fiquem, encara que siga horari protegit, només vaig a parlar del vocabulari, però ja saps la dita valenciana que diu que de les coses del piu Déu se'n riu. I quan parlem de xiquets o de grans és diferent, fixa't, la xufa, és que n'hi ha molts òrgans sexuals de reproductors masculins i femenins que van associats a fruites, a coses del camp. Doncs la xufa, en el cas del masculí, doncs és una, que també li diem la cuca, el cuc, la trompa, la pilila.
La pilila. És que això t'anava a dir. És que me recorde que una volta estàvem en la taula i, clar, totes les maneres, no, de parlar als xiquets i xiquets menuts dels òrgans reproductors, no, masculí i femení, tots eren paraules
del camp, de
valenciana, valencianes. I em va tocar parlar amb les meues amigues madrilenyes de com les diuen elles a aquestes coses. No me'n recorde, t'he de dir, perquè clar, nosaltres pues, són això, no?
Jo crec que hi ha una relació, alguna vegada ho he llegit, ancestral, amb la fertilitat del camp, l'horta, el fet que tinguem una terra que és quasi com la Israel de llet i mel, molt fèrtil. Jo vaig a dir-te unes quantes paraules. La verga, la parell, el pardal, la ferramenta, la palanca, la minga, que jo no sabia d'on venia, però sembla ser que ve del déu egipci de la fertilitat, justament, que es diu min, i d'ahí la paraula minga.
Clar.
La cigala, la tita, la llonganissa, la rata, l'albergínia, una, sí, una paraula molt de l'Horta.
Sí, que a més ara s'utilitza l'albergina en WhatsApp per a aquest context també.
Correcte.
Correcte.
I el botifarró, el botifarró també. I algunes ja ni les dic perquè són potser ja, massa grolleres per a aquest horari.
Sí.
Quant a l'òrgan reproductor femení, doncs si parlem de xiquetes, la figueta, la floreta, la petxina, el parrusset. Ah, que jo tenia un amic que era rus...
Sí.
I és que això es presta molt al joc, eh?
Sí,
parrus,
sí,
doncs,
sí.
Si t'agrada el pa i és rus,
sí,
doncs,
sí, totalment.
En fi, si em permeteu la indecència de dir aquestes, però és que les hem de comentar, no? El conill.
Sí, el conill és molt mític.
És mític. La magrana, la tonyina, la poma, la tomaqueta, la bacora, que és la figa tempranera, la clòxina.
La clòxina és molt mítica, sí. Ja, sí, la clòxina és molt
mítica. El cony, la xona, el somino, sí, l'armeleta. Crec que és quan parlem del clítoris, no?
Sí.
L'armeleta, la campaneta o el cigronet. I els melons.
Els melons, sí, també. Els melons també estan ahí sempre, ahí, no? Amb nosaltres.
Les peres. I d'ahí venen algunes expressions, si em permets, la figa li fa palmes, que és a gràcies per la propina de Ferran Torrent, eh? Saps què vol dir, no, l'expressió?
Totalment.
tira més un pèl de figa que una maroma de barco. Ah, una molt graciosa. A l'olor de la tonyina s'escarota l'albergínia.
Això ja...
Està ja associant el peix i les verdures.
Ai, sí, eh? Això ja massa per la carabassa.
I una que m'encanta, que és anar més calent que el mànec de la paella.
Sí, això també. És que tenim una ment molt verda, sí, no? Sí. Al nostre voltant del País Valencià. És increïble, no?
Sí. Jo crec que és això, la relació amb la fertilitat del camp i després la fertilitat, no? Que suposa que anys enrere era important tindre molts fills per a que prosperarà,
sí,
doncs, els cultius familiars i coses així. D'ahir imagina que així tot això, perquè és increïble, i no les edites totes perquè
no.
Són tan vulgars que no les puc dir,
sí, no, i segur que algú des de sa casa ha dit i això de no sé què, no sé quant, o sigui,
exacte,
que
sí.
Hi ha molta ment ahir molt perillosa pel món.
Correcte.
Però sí, anem a passar a parlar, a part de la horchata, tenim altres varietats de begudes, no? Com és el granissat. Jo del granissat soc fan, i per cert, enguany encara no me l'ha pres i el vull ja.
Ara se posa de moda el granissat, que és gel, tipus el que deia al principi, ja picaet, ficar-li un xarop de fruita o algun saboritzant. Algunes gelateries ja fa anys que ho fan, sí, però el més típic és la màquina esta dels bars, que tenen un receptacle així transparent que va donant voltes pala i que va girant així a baixes revolucions, i això te manté el gel soltet.
Sí.
I això per a tots els tipus de granissats. He de dir que jo així el granissat d'orxata no l'he trobat quasi mai.
No.
Crec que això és més d'Alboraia i d'allà baix, però així es fa líquida directament l'orxata.
Sí, així és el granissat de llima o de cafè.
Que a moltes comarques el granissat de llima li diuen aigua llimo. És curiós, però la imatge esta del bar en la pala esta i donant voltetes
és... La veritat és que sí. Fixa't, així no sé si hem acabat ja el capítol del granissat.
No podríem dir de moltes,
de moltes coses, però anem a entrar al capítol dels fartons.
Els fartons.
O sigui, un altre capítol.
És que què és un godor xata sense fartons?
No, perquè res.
Si tu dus algú a gaudir de la gastronomia pròpia valenciana, doncs li has d'explicar que és un fartó, no? Com t'he dit, hi ha varietats ara avui en dia, fins i tot farcidetes de xocolata, i els fartons els produeixen bàsicament empreses valencianes. Jo no sé si aniràs a Alemanya i faran fartons, jo diria
no,
que no.
No, jo crec que no.
Efectivament. I s'ha intentat o s'ha exportat també a altres països, però això es produeix així. Si em permets la llicència de parlar d'una empresa concreta, que és Fartons Polo, jo crec que tothom la coneix.
Amb la barraqueta enmig, en la imatge.
Sí, amb la barraqueta enmig, efectivament. És que és tot tan...
Tan valencià.
Efectivament. Bé, doncs sembla que té a veure els fartons en esta família, la família Polo, perquè en la dècada dels 1960, va ser quan la família Polo elabora una pasta especial, allargat, dolça i tendra, que encaixava perfectament en el got, sí, eh? Sí. En el got de horchata. I així sembla que és com van néixer estos fartons d'esta casa, els fartons Polo.
Que meravell.
Després, en els anys 90, l'hostaleria doncs, comença a utilitzar també un altre tipus de fartons, com el fartó fullat, que no sé si l'has tastat. És una massa diferent, una textura diferent. Mira, jo quan vaig anar a l'hostaleria de Daniel...
Sí. És aixina com... no tan groset o no tan no té el sabor tan tipus de pan quemat, no? El fartón Polo sí. Té tipus de pan quemat, però l'altre no, és més com de panaderia,
està
no?
Molt bo, està sí, tot sí, molt sí, bo. Sí, sí, sí,
sí. I ja ens passem a la llimonada, Santi.
És que és tan senzilla i és tan senzilla de fer ara que estem amb més de calor.
Sí, sí.
Perquè que és aigua, sucre i llima, no?
Sí, sí, sí.
Que per ser nosaltres diem llima, si a Vila Real, però en altres pobles diuen llimona. N'hi ha aquestes dues varietats. Però jo crec que és emblemàtic de l'estiu, la llimonada. Curiós també l'origen, no? Diuen que se situa al nord-est de l'Índia. I després la recepta esta de llima, aigua i sucre, hi ha algú que la situa en la França del segle XVI. Però així de manera etèria, que no sabem molt bé. Hi ha gent que diu que això, que vindria d'ahir. També hi ha qui la relaciona amb la comunitat jueva. Variants. Mira, jo he trobat una, que és la llimonada de León. Que esta té alguna cosa més, que és vi. Hi havia una penya emblemàtica, sí, que se diria llimona i vi.
No clar, no sé si vi amb llimonada és molt típic també, no?
Doncs la llimonada de León és això, vi rebaixat en aigua, llima i sucre. I allí és tradicional per a Setmana Santa, que encara no fa tanta calor com
ara. No fa, però si du vinet, pues, entrarà també bé, no? Entrarà fresquet.
Una altra variant és el limoncello. Tu l'has fet a casa?
No l'ha fet, però soc molt de xupito del limoncello al final del sopar, no?
Ara, ben gelat, això que te posa en el gotet, el colpet que diem, el gotet menut este en el congelador. Te'l fiquen i dona gust ara a l'estiu en la calor que fa. És curiós també perquè és bastant interessant internacional. En algunes pel·lícules el típic xiquet dels Estats Units
venen llimonà, correcte, sí.
Per a guanyar-se uns dinerets una miqueta.
Sí. I Santi, ens queden poquets minutets abans d'entrar, i perquè jo crec que tot el món ja... algú en sa casa segur que s'ha manit, però nosaltres no. Però anem a fer... a parlar de les dites i els refrains més famosos, no? De sobre aquests temes.
La més famosa tindre Sant d'Orxata.
Ah, clar, és que això... I sa gent, Santi...
N'hi ha gent, això que dius, és que va, per favor, espavila.
Espavila, no?
Tens Sant d'Orxata, no?
Quantes voltes ho dius això al col·latge?
Jo uns quantes.
Unes quantes, no?
Que la gent espavila i passa les coses en una miqueta d'aire, no?
Clar.
I la llima també té. Llima ja metges al carall, perquè la llima és bona, és medicinal. No hi ha medicina més bona que ceba, all i llimona. Jo no sé això quin gust farà.
Això és molt estrany, no?
I suc de llimona, medicina bo. I no sé si em dona temps per a recitar la poesia de Vicent Andrés Estellés sobre l'orxatera, publicada a les províncies en el 59. Esta és la poesia. El carrer de l'orxatera, totes les vesprades passa per la porta de ma casa, alçant l'alegre bandera d'un crit més dolç que la mel. Orxata i aigua s'hi va. El carrer tot arruïssat, l'aire com una bandera. El carrer de l'orxatera, vale gran el veïnat. Això és de Vicent Andrés Estellés, eh? Vull dir que està ahí en la literatura també,
pues jo,
en la cultura,
i
ara passejant.
I ara tot, no? Jo crec que a tot el món vol anar aquesta vesprada a prendre's un got d'orxata, de llimonada, de granissada, del que faça falta. Pues Santi Cortés, gràcies per refrescar-nos un poquet aquest divendres i te veig en la pròxima setmana, que crec que parlarem de la panderola, no?
És possible. Nada más ganas de beber.
Estás a la 92.2 FM. Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal.